teva vida ja és digital. Viu-la al Pop-Up. Pop-Up amb Mariola Dinarès. Hola, Mariola.
Hola a tothom. Aquí al Pop-Up Servei Públic les vostres ordres es fan realitat perquè fa alguns dies en Florença ens deia que ell tenia una casa a França i una altra a Catalunya i que de vegades no podia veure els continguts que veia a Catalunya des de França. I ens va dir, ens podíeu explicar bé com funciona una VPN? Doncs bé, avui aprendrem com connectar-te a una VPN per a Damis amb el divulgador Oriol Riu. Què ha fet Samantha Hudson a l'Ideal i amb un grup de WhatsApp? També ho sabrem avui. Començarem a llançar barres també, perquè avui farem freestyle amb Capo 013. I no sé si sap fer freestyle o què està pensant avui el nostre chatbot. Hola, Enric.
Hola, Mariola. Avui no m'enrotllo. Cada dia tenim més coses a explicar d'aquest món digital i no tenim prou temps. Estic mirant els minuts i jo crec que tot això apuntat no hi cap. Confio en tu. Som-hi.
Jo podré. Confia en mi. Anem per feina.
Saps que m'agrada fer el préssec. All day doing the beats, you know, baby. You know, you know, you know. All day doing the beats, you know, baby.
Pop-Up amb Mariola Dinarès. Connecta't a l'entorn Pop-Up. Som Pop-Up Cat Ràdio a totes les xarxes. You know, you know.
Los hombres tranquilos actúan rápido por sorpresa. Mi lengua te atraviesa, pero tú ni lo piensas. Dime que sí con la cabeza, porque mi álbum empieza. Las rimas y los ritmos están con mi naturaleza. El rap en el micrófono con la pureza. Vive la calle, gris tormenta, hagamos cuentas.
Avui és dijous, és el dia de creadors de contingut digital i el d'avui té una història amb aquesta cançó concreta i amb aquest grup. Ell explica que va començar a escoltar rap amb 10-11 anys. El seu pare li va regalar un disc de Mucho Muchacho i allà va començar tot. Mucho Muchacho és un MC del Prat de Llobregat, precursor a la dècada dels 90 del rap en espanyol amb la seva banda Siete Notas, Siete Colores. El seu primer i únic disc en solitari és Chulería del 2003.
Si vuelves de la batalla y
hem de prema l'F5 actualitzar-nos sobre l'actualitat dels creadors amb ell i presentar-te gent interessant.
Roc Massaguer, expert pop-up. Creadors digitals.
Hola, Roc.
Hola, Mariola, què tal? Com estàs?
Fes-nos els honors, qui ens acompanya avui, digue'ns els detalls d'aquesta persona que està connectada amb Mucho Muchacho.
Doncs avui ens acompanyen Bruno Pol Feliu García, més conegut com a Capo 013, nascut a Barcelona l'any 1991, presentador del programa Hoy no se sale, amb Cristinini a Llobit, i a Vodafone You, comentarista a Red Bull Batalla de los Gallos, i a més, també a Freestyle Master Series Espanya publica Amor y Dolor Rimen Siempre, amb l'editorial Planeta, amb pròleg de Jaime Lorente, i Epíleg de Blon. A YouTube té el canal Capo 013, Barcelona, amb uns 650.000 subscriptors.
3, 2, 1... ¿Sabes lo que pasa, hermano? Entro en el patrón. Yo soy el mejor en esta competición. Yo me retiré en la final de la competición, pero esta vez me retiro como campeón. Como campeón, menudo puto inútil. O voy a matarte y a dejarte como groupie. Lo único que puedes hacer en esta batalla inútil es sentarte y ponerle más puntos a Chuti. ¿Más puntos a Chuti? Eso es lo que haré. Y tú dirás, soy Hander y hoy descenderé. Pero bueno, hermano, que soy el presidente, eres el más malo de los 10 y eso es más que evidente.
Eso es más que evidente, no me toques los cojones.
I el subtítol d'aquest moment brutal posa Guanya Capo. Què tal, com estàs, Capo? Benvingut, hola.
Molt bé, molt content, molt agraït de ser aquí, que no em conviden a molts mitjans catalans i quan ho fan em posa molt content perquè al final jo sóc d'aquí, no?
I no és la primera vegada que parles amb el Pop-Up,
és la segona, és la segona. La primera va ser en època de pandèmia.
En època de pandèmia, és veritat. Escolta, una cosa, clar, quan t'hem posat la rapejada, quan t'hem posat les cançons, t'has com emocionat i tot, eh?
Home, és que la de Mucho Muchacho, tranquil·lament, a dia d'avui podia fer una dècada que no l'escoltava. I ha sigut com... m'ha fet recordar molts moments, evidentment.
O sigui, l'Arenyes, que és qui ha triat la cançó, ha afinat, és veritat.
Sí, ha afinat. Sí, correcte.
I aquest moment que guanyes?
Bé, aquest moment... aquí és veritat que estava jo una mica ja de tornada, eh? Ja feia, doncs, 3 anys que estava retirat i per una aposta que vaig fer justament quan vaig començar el canal de YouTube, vaig dir, quan arribi a 100.000 subscriptors... m'apuntaré a una altra competició de freestyle. I em vaig apuntar a la Gold Battle i aquesta era la final d'Espanya, que la vaig acabar guanyant. Tot i que he de dir que vaig tenir molta sort amb moltes coses que van anar succeint durant la competició.
Parlarem de rap també amb en Roc Massaguer, però de fet el que, mira, com el Roc que també va presentar llibre per Sant Jordi, tu també has estat firmant llibres, no? I em comentaves que vas estar en una taula plena de molta gent, no?
Sí, 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 estàvem tota la plana gran de comunicadors de Catalunya, pràcticament, eh? Tenia el Basté, el Cruanyes, bueno, i molta més gent, que anava venint, però clar, veies la seva cua i veies la meva i deies, home...
Això t'anava a dir, però ja no per volum. Els perfils també devien ser diferents. O algú va anar que li firmessin el teu i el de...
No tenia pinta.
No coincidien.
No tenia molta pinta de que coincidissin, no.
Et va agradar per això, estar firmant?
I tant, i tant.
Que se t'acosta gent, no?, i tot això, no?
A més... Tot el procés del llançament del llibre, de les firmes, les presentacions, ha estat tan nou per mi. Uh-huh. Feia molt de temps que no tenia uns nervis d'una estrena tan diferent a les que jo estic acostumat, que pot ser doncs, tele, coses de Twitch, coses de batalles, no? Esdeveniments de batalles, però... Clar, el tema del llibre era com una cosa molt, molt meva, molt personal i que mai havia viscut i ha estat superemocionant.
Home, Roc és un exemple de la popularitat que té Sant Jordi, no?, en què hi conviuen un escriptor, un autor més mediàtic, fins i tot un creador digital, no?
Sí, però és molt interessant el que diu perquè no és el mateix enfrontar-te a un públic que t'està veient en aquest moment, que té la seva dificultat, a tu despullar-te, que ara en parlarem, emocionalment en un llibre, escriure el dia X i al cap de no sé quants mesos que la gent vingui a veure aquesta connexió, no? T'ha deixat una mica vulnerable el llibre de dir, ui, un cop publicat potser he explicat coses que no volia, o al revés, t'ha servit com una mica terapèutic i per estar tu millor?
Absolutament terapèutic, absolutament. És veritat que no terapèutic necessàriament com per estar millor, però sí que ha sigut un exercici d'introspecció que feia molts anys que no feia, i un cop acabat, com que sóc molt més conscient de la meva realitat, de la trajectòria que porto a la cultura del freestyle, de com ha crescut i com ha canviat aquesta cultura, i en certa mesura de com ara estic trist amb el moment que està vivint l'escena en comparació amb els gloriosos anys, no?, que vaig dir.
És que, perdona, Mariola, m'he llegit un bon tros i m'agrada molt. M'agrada perquè és un llibre quasi d'una... És un desamor,
sí,
no? És un llibre de desamor. L'amor i dolor sempre rimen, en el que tu és com que... Et sap greu que no hagi sigut diferent aquesta relació amb el freestyle,
però,
no?
Ja parlarem del desamor, agradat... però comencem amb l'amor, va.
Perdó, Mariola, no, és que m'ha agradat això, perquè no és habitual. És
jo
que no és habitual.
Soc tecno-optimista i tu ja comences amb el tema negatiu. Va, comencem amb l'amor.
Entro machete como Jason, me ponen en tela de juicio. Perry Mason, si yo rapeo, se disparan los hercios.
Clar, el llibre que ens presenta avui el Capo 013 és Amor i dolor rimen sempre. I, clar, Amor, aquesta és una cançó de Blond, i jo et preguntaria, amb el freestyle es poden fer amics?
Home, si es poden fer amics, es
exemple,
pot fer...
Exemple, Blond.
Família, no? Família de, no de sang, però de la que s'escull. De fet, a mi el llibre, una de les coses que més m'han fet reviure mentalment i que més enyoro dels inicis a l'època del freestyle, era aquesta època de realment estar viatjant sense saber ni on dormiries per tot Espanya, en autobús, en autostop, com sigui, no? Per amor al freestyle, i que en tot aquest camí no pares de conèixer gent que t'ofereix casa, menjar, ajuda, de qualsevol forma, no? Però tothom només perquè comparteix aquest amor que tens tot
el
freestyle.
El Blom fa l'epíleg del llibre, és molt emotiu, una frase que diu: va per en Capo, el nen que em va ajudar a créixer, va per en Bruno, l'home que em va fer millor. És fort, això, no?
Home, sí, tant, i tant. I ell també, hi ha un moment de l'epíleg que diu, no?, que el fet de compartir amb mi, per exemple, l'habitació en totes les gires de FMS, li proporciona una sensació de llar fora de casa, no? Que qualsevol lloc del món, qualsevol indret, si està al meu costat compartint habitació, té la sensació d'estar a casa, no?
Home, Blon és un exemple de que també ha escrit diversos llibres de poesia, que també ha estat firmant per Sant Jordi, també és un dels... És català, vull dir que...
Amic del programa.
L'hem tingut molt.
L'hem tingut molts cops aquí,
sí. Jo crec que és el que hem tingut més dels freestylers. I clar, però per exemple, aquesta cançó que ara posava té com gairebé 1 milió de visualitzacions, no? Vull dir que totes les cançons que ha tret també gairebé totes estan a 1 milió. Vull dir que estem parlant d'aquest nivell. És que, clar,
sí, 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 és un nivell molt
alt.
El Pablito, faci el que faci, sempre funciona perquè és que ho té, ho porta dins.
Clar, sentir-se part d'un moviment, d'un col·lectiu, d'un art ple d'amor que al marge de les batalles dialèctiques dalt de l'escenari està ple de res, que sou companys i històries compartides, com deies, no? Tu dius que de nena et va ajudar molt.
Moltíssim. Em va fer... Diguem-ne que durant la infància hi ha una època molt llarga en la que tu estàs molt còmode sempre anant de la mà d'algú. No? O sigui, els pares, els professors, el teu germà gran, el que sigui. I a mi el freestyle va ser el que em va animar realment a deixar en aquelles mans i caminar.
I com hi vas arribar, al freestyle? Eres estudiós? No eres estudiós? Com eres?
Jo sí, jo era bastant estudiós. No era tampoc un noi de molt bones notes, exageradament implicat, no? Era una mica trasto a classe, era de parlar, de... Ja tenia una mica el gen aquest del freestyler...
De rimar les coses.
D'intentar tenir l'ocurrència ingeniosa que fes riure la resta de companys de classe, no? I això els professors, doncs, evidentment, no sempre...
És que el tema del freestyle ho trobo brutal, no? No sé si els que feu freestyle traieu millors notes en llengua, per dir alguna cosa.
No necessàriament, eh? No necessàriament. Jo crec
no sé
que...
si avalua això, l'escola, no? Però sí que és gent normalment molt...
Molt ràpida.
Molt ràpida.
Ingeniosa, no? I però... intel·ligent també, potser.
Sí,
no?
Segurament, no? Com a mínim per la velocitat. Però hi ha una cosa que, del llibre que m'ha cridat l'atenció, que dius que el que arriba a ser freestyler no sempre és el més segur de si mateix i el que sempre tira endavant, no? Que és una mica la idea que podríem tenir, sinó al revés, que és una forma de guanyar en aquest aspecte gent que potser és més tímida, no?
Sí, la construcció del personatge, diguem-ne, en el freestyle és molt divertida perquè a l'inici, no, quan tu comences a improvisar, evidentment, tu vas a una plaça de la teva ciutat, t'enfrontes allà amb desconeguts i vas veient què et funciona, què no... Però ràpidament, una de les primeres coses que succeeix és que tu te n'adones de quines són les teves virtuts escèniques, per dir-ho d'alguna forma, o de parlar de tu mateix, no? Quina projecció del jo funciona, perquè tens una audiència en directe, un públic...
Clar.
Que hi ha unes coses amb les que veus que s'identifica. I això ajuda moltíssim a saber escollir una mica quina part d'un és la que projecta cap als altres per sentir-se més identificat.
I l'adrenalina brutal, no? Perquè jo vaig anar a una final, no?, de la Batalla de Gallos i, ostres, és molt bèstia, eh? Ajuda molt que hi hagi públic que et vagi ajudant i empenyent, no? És com, gairebé com l'esport, no?
Sí, sí, no, és absolutament necessari. De fet, quan a un no li surt bé una competició i la gent no respon massa i tens aquell silenci, no? És fatídic, perquè no has de tenir temps per reflexionar sobre si t'està funcionant o no. Has de veure que t'està funcionant i anar tirant milles. Com més espai tinguis de dir, ui, per aquí no és, he de redirigir, he de canviar, i li dones masses voltes, allà és quan ve la travada del segle.
Estàs en plena promoció d'aquest llibre, Amor i dolor rimen sempre, i evidentment tothom t'està preguntant pel tema del mal rotllo.
Se llama Tupac, por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco.
És inevitable. Hem de parlar de la teva opinió sobre el beef mediàtic entre Residente i J Balvin i amb la polèmica dels Grammy i el reggaeton de fons una mica, però tu dius que es va parlar més de la cançó de Residente amb Bizarrap dient de tot a Balvin que no pas d'aquesta que sona, que jo dic, vaig a triar-li la que li agrada a ell realment, que aquest és aquest This is Not America, que ha sortit després, però que ja no se n'ha parlat tant, no?
Sí, bé, a veure, tot el que tingui a veure amb el Bizarrap, evidentment, sempre es sobredimensiona a un nivell de parlar-ne, vull dir, no, a vegades no se li dona més valor del que té perquè és espectacular.
Però creus que és el productor número 1 actualment, Bizarrap,
sí,
al món?
Sí, 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 sí. I sobretot el que ha aconseguit tenir un producte propi com a productor. O sigui, hem d'entendre que la figura del productor en el món de la música urbana i del hip-hop generalment és absolutament secundària de cara als mitjans, no? Al públic, també. És que és, com qui ha produït aquest tema, ningú pregunta. En canvi, Bizarrap fa que ell sigui el verdader protagonista sent el productor, i em sembla un exercici espectacular.
Però en aquest bif estava com oduient, no? O sigui, era Residente, bueno, que volia fer
ho era conjunt. Ja ha sucat pa, no? Diguem
sí,
que...
Sí, 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 sí.
Ha sucat una mica de pa.
Sí, sí, sí. Però en aquest cas, a mi és veritat que el bif em sembla una mica... Señor que si quiere bolsa. O sea, són 9 minuts de xapa
Beef vol dir tirar merda, sí, per a tots els públics.
Sí, però això amb els freestyles, molts sou amics. Hi ha alguns que es porten malament i això es nota, però molts sou amics. Quanta impostura hi ha en m'he de ficar amb tu i t'he de criticar? Perquè la gent no li agrada. De vegades s'ha fet allò, una rima sin sangre, no? Ara sí, anem a... Sí. I això a la gent no li agrada.
No.
A la gent li agrada
no
la
funciona,
sang.
No funciona.
No.
O sigui, el beef funciona.
Home, i tant.
Sí. No, de fet, abans de que hi hagués calés en joc, abans de que realment fos una lliga en la que tu puntues i cobres diners, quan simplement ho feien per diversió, era molt habitual això que tu dius. De que et creues amb un... És que ha passat, eh? Creuar-te a semifinals amb un company de grup, directament. Amb un tio amb el que fas música, no? I que és el teu supercol·lega.
I has de lluitar dialècticament, no?
I en aquella època, com que no hi havia calés en joc, no hi havia res més que la reputació i la diversió, era, doncs, mira, no ens ataquem, no fem...
Perquè a més et pots fer més mal, perquè saps coses de l'altre.
Home, tens molta més informació.
T'has arribat en amistat d'algú?
He tingut...
Amb una batalla d'aquestes de gallos?
He tingut en amistats, diguem-ne, circumstancials. És a dir, dins d'una competició, doncs que una rima meva o una rima de l'altre creessin un moment incòmode i a partir d'aquí, doncs, dintre d'aquell dia no hi havia molt bon ambient intern, però és, generalment passa molt això i generalment un cop s'acaba l'esdeveniment i te'n vas cap a l'hotel, de camí a l'hotel ja ho estàs parlant.
Clar, però és que quan estàs en plena batalla de galls, jo per exemple, com a gent que ho està mirant, el que funciona són els zasques. És a dir, que moltes vegades l'onada acaba sent negativa, perquè, o sigui, dir-li una cosa bona a l'altra no funciona.
No, no. No.
Llavors, clar, és mesures a veure si vas molt a l'oèstia, no?, i fas un grau... Però, clar, improvisadament et pot sortir una cosa que igual no tenies previst fer i a vegades et surt, no?, també.
Bueno, mai tens res previst del tot, però clar, a vegades hi ha...
Passes de frenada.
Però el subconscient et pot trair. Potser saps alguna cosa que l'altra persona, que és molt amiga teva, no vol dir mai en la vida en públic, estàs fent un...
Passa.
I ho dius.
Ha passat.
Recordes algun moment?
Home, jo me'n recordo l'Arcano en cert moment que...
L'Arcano amb l'Escone, no? Que li va parlar de drogues, sí, i tal, i el va enfonsar. Sí. L'Arcano va quedar tocadíssim, sí, allà.
A més, va ser una punxada que es va notar molt en directe, que era més o menys veritat el que es deia, perquè l'Arcano va passar d'estar superposat a la batalla, superintens, a, bueno, absolutament desubicat, amb cara de "i ara jo què dic?" I,
sí.
Com és la teva relació amb les xarxes?
Cada cop més dolenta, m'acabaria dir, eh? Cada cop més dolenta. També perquè crec que tinc una edat que ja dista molt del gran públic del freestyle. Aleshores, potser coses que abans em semblaven com que podia entrar a la discussió, no? Ara les veig ja com ridícules directament, no? El hate, diguem-ne, aquest. En realitat, mira, l'altre dia, per exemple, em van amenaçar de mort per mail.
Hosti, vale? Si es prendes un sèrie,
sí,
ja, eh?
Sí. I li van enviar el mail, clar, no tenia el meu mail ni res, i li van enviar el mail com el meu representant, no? Uh-huh. I me'l va passar i tal. I vaig investigar una mica el nom de... Bueno, vaig veure el mail de la persona, més o menys vaig buscar per xarxes dintre els meus seguidors, a veure si hi havia algú que l'ubiqués. I és que quan vaig veure el perfil de la persona, vaig pensar, és que estic... O sigui, podria apostar 10 milions d'euros, que no els tinc, evidentment, i guanyaria a que si me'l trobo pel carrer em demana una fotografia, no? Mm. I és el punt aquest de, ostres, fins a quin punt...
Clar, com contestes desestabilitza, clar, sí. Ostres. Clar, però tu dius que això et passava més abans que ara, però clar, si encara t'està passant, tu et vas retirar a finals del 2013, tot i que vas fer un petit retorn al 2017, durant uns mesos arran d'una aposta, i l'any que ve ja farà 10 anys de la teva retirada. Ha canviat molt el freestyle en tot aquest temps?
Radicalment. A nivell de construcció, diguem-ne, del que es fa sobre l'escenari a un nivell líric, ha evolucionat molt, s'ha fet molt més complexa, molt més enrevessat, també. En certa mesura, a vegades, trobo a faltar la simplesa que teníem en altres èpoques, però, sobretot, ha canviat a un nivell estructural, no? Allò, com bé deia abans, era una afició, era un hobby, era una passió, i ara és una indústria i es capitalitza el talent i tot això té una sèrie d'implicacions, doncs, que ho transformen una mica, ho futbolitzen una mica, perquè tant els competidors com el públic tenen aquesta visió molt més mercantilitzada, no?, de l'èxit.
I això és un problema, tu ho expliques, que tu eres jurat, eres jutge i vas dir prou, però per això, per la reacció de la gent, perquè sí, et demanaven un impossible. És a dir, per bé que ho facis, sempre hi ha el 50%
que està en contra.
Que està en contra i que li és igual tot, no?
Sí, sí. No, era un... Era, és una posició molt incòmoda. De fet, el Piezas, que és bueno, un sí, referent campió nacional de freestyle i que actualment és el, com el que ha heredat el meu, la meva cadira de jurat, ja m'estava dient fa una setmana o així que...
T'entenc, no?
No, no, però ja, una... ja no t'entenc. És que m'estava dient directament, m'estic pensant si l'any que ve seguiré.
Clar, clar.
Doncs hem de rebaixar una mica el to, eh? De fet, és un dels temes, no, Roc, que deies que t'agradava més del llibre aquest moment del jutge, no? I de dir també les coses negatives, no?
Sí, però no per posar negativitat, sinó per dir, si ho he entès jo, ei, això que tenim és molt bonic, no ens ho carreguem amb fent impossible la feina de la gent. I de fet li dius, el que està aquí i alguna vegada m'ha dit tal i tal i tal, que et donin.
Sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí. Mira, avui a les 7 de la tarda, el canal de Red Bull Batalla anuncia juntament amb FJ els classificats, no? Per sí, les dues regionals de Red Bull Batalla a Espanya. Quins són els pròxims esdeveniments? Crec que és València, no? I en quin moment estem?
Doncs ara estem just en el millor moment de la temporada, que és quan arrenca realment la teca bona. Ja s'ha acabat, doncs, com l'arrencada, l'inici... No, ara ja ve el clímax de la temporada, però just comença. És a dir, que ara venen les dues regionals de Red Bull, que a més venen amb públic per primera vegada en 3 anys.
Oh, quines ganes.
Sí, això es troba a faltar, eh?
Clar, és que fer-la sense públic és veritat.
No, i de fet, les regionals directament ni es feien, com a tal, perquè, clar, és una regional, al final, tens els 3 o 4 coneguts que han de passar per allà perquè no estan classificats directament, però tota la resta són aspirants que la majoria fins i tot debuten, no? Clar. En una competició.
I ens hem d'apuntar algun nom? Ens pots apuntar algun nom? Sí. Perquè, clar, és que ara us heu anat fent tots bastant grans, els que triomfava una mica a primera sí, línia. I ara volem més teca nova,
Bennett,
no?
Hi ha algun Benet, algun Arcano amb 15 anys, algun...
Has vist algú, ja?
Crec que no hi ha cap nom tan clar. És a dir, altres anys sí que teníem pues, el Bennett, el Gazir, no? Per exemple, l'Arcano en el seu moment, que sí que eren com clarament ja tots apuntaven a que serien grandíssims i tenien una carrera enorme. Però sí que tenim alguns noms interessants. Hi ha un noi del nord, de Galícia, que es diu Sim, amb 2 M's, que ho fa molt bé. D'aquí de Barcelona a mi m'agradaria molt, perquè és un xaval que sí que porta uns quants anys fent-ho, però mai ha tingut l'oportunitat d'estar en una Red Bull que es diu Titus, que de fet va ser... És un dels actors de Les Leyes de la Frontera, de la pel·lícula.
Ah, que no. Sí. Titus. I hi ha una altra Sara o no?
Hi ha
tres... dones?
Hi ha 3 o 4 noies que tenen molt bona pinta.
Ah, que bé.
Una que és molt petitona, que es diu NG, que jo crec que l'agafaran. Vaig veure la prova i em va agradar bastant. I després hi ha una que es diu Nikki, que ha sortit fa res, que és del sud, crec que de Càdiz, que he vist res, eh? He vist potser 5 minuts i he pensat...
Ai, anirem mirant això.
Qui amb aquestes?
És que, clar, és el que em faltava. A mi m'agrada molt la Batalla de Gallos, però, clar, molt masculí tot.
Sí.
Faltava la Sara Soca, sort de la Sara Soca.
Cada cop és més divers, eh? Per
sí?
Això.
Ai, que bé, que bé. Doncs mira, anem a millor. Escolta una cosa, avui que tinc jo dos creadors de contingut, que entre els dos em sembla que tindríeu més de... 1,5 milions a YouTube.
Si no coincideix cap seguidor, sí. Igual sí, si el sumem per separat,
no
potser sí.
Avui vull fer, preguntes ràpides sobre temes d'actualitat digital.
Ai,
Dios. Coses que han passat els últims dies, per exemple, Londra i Bizarrap. 1 milió en 10 minuts a YouTube. Com pot ser això?
Home, l'algoritme li va caure bé. Hi ha molta gent que ho vol sentir.
Com s'aconsegueix, això?
Home, lo de Londra és espectacular. Hi havia molta gent esperant-ho. S'ha creat l'anticipació, aquest hype, no? Jo no el conec, especialment, però...
2 anys sense poder treure música... Clar, pensa que és Bizarrap, la sessió número 23, que ha tingut darrere tot una... no sé com dir-ho, no? Una mística que s'ha creat durant aquests 2 anys en què el Paulo Londra, per un contracte que tenia amb una discogràfica que va trencar i no sé quina moguda, no podia treure música, i la sessió 23 del Bizarrap sabia tothom que era del Paulo Londra i que s'havia quedat segrestada.
Però igualment aconseguir això...
Bueno, Argentina. A veure, si no fos Argentina ho aconseguiria, també t'ho dic, eh? També són un component molt clar, eh?
De visualitzacions en 10 minuts, és que jo... Va, mira, també vull saber la teva opinió. Tu que a l'últim capítol del teu llibre parles d'Ibai Llanos, s'ha titulat Sobre Ibai, menjar ràpid, medalles d'or i un central del Barça sobre en Piqué, també. T'he de preguntar sobre aquest tema.
del programa Gran Prix del Verano amb Ramon García i Ibai Llanos al Twitch Rock.
Què? Bé, no? Sí, home, sí, això serà un èxit.
Molt d'acord.
Ho petarà, sí, home, sí.
A més, amb el nivell de realització... O sigui, si m'ho dius fa un any i mig, tindria dubtes, però amb el nivell de realització que porta últimament l'equip de l'Ibai, estic segur que serà un èxit espectacular.
I molta gent de 50 anys que dirà Twitch no m'interessa, però si hi ha el Ramon García i el Gran Prix, potser sí que ho miraré.
Mira, jo les cançons de Gran Prix me les sé totes de memòria.
Doncs ja ho tens. Això,
la patata, ja patata,
Ja som al cap del carrer Mariola, veus? I al final...
És molt friqui aquest moment, però ja feia un concurs a la ràdio sobre Gran Prix fa molts anys.
Doncs torna a fer, clar, ara és el moment.
Si és que ja és pilota passada, s'ha de recuperar això. No podeu innovar, creadors digitals?
Però què vol dir innovar? O sigui, la nostàlgia funciona.
Sempre.
Sí?
I a més a més, no es tracta de fer la vaquilla, es tracta d'adaptar Gran Prix a Twitch. Aquesta
és
la gràcia.
A veure si no és
igual.
Ja
veurem, si no hi ha molta vaquilla. Perquè...
Bueno, ja veurem, sí, exacte. Sí, igual no hi ha vaquilla. Bueno, ja veurem.
Ja no crec, però a l'Ibai li agrada recuperar l'esperit original, eh?
O sigui, la capa i la caspa hi seran.
Jo crec que sí.
Vale, llavors ja per acabar, que anem supermalament de temps, Elon Musk i Twitter, tu, Roc, volies fer alguna reflexió. Avui he vist que l'Albert Cuesta reivindicava i deia, a veure, tothom està parlant d'això, la venda no està feta encara, eh? Vull dir que tothom està reflexionant, però encara no està tancat, això.
Sí, jo crec que com usuari crec que canviarà poc. A mi m'és igual que hi hagi l'Elon Musk, els que hi havia abans tampoc em queden bé, vull dir que no hi ha gran diferència. El que em preocupa més és un tema que vam parlar ahir en directe i em va semblar xulo, que és que realment pot ser que aquesta compra vagi per tenir molta informació per alimentar la seva intel·ligència artificial, el seu projecte d'OpenAI. I això sí que, home, pot ser un camí que ho explica una mica. Més enllà de la seva actitud troll, perquè és un troll de forocotxes a l'Elon Musk.
Sí, això jo... Aquest era el titular,
no, eh? No li presto Rocks molta atenció.
Rocks Passeguer, dos punts. Elon Musk és un troll de forocotxes.
Totalment.
I tu què penses, Capo?
Jo li dono un retuit al que ha dit el Roc, però a mi m'agradaria que el tanqués, de veritat. M'encantaria. Em semblaria com realment donar-li valor a la compra. Tancar-lo.
Sí, no està malament, eh? No està malament.
Ai, m'està esclatant el cap. Capo 013, Bruno Pol, Feliu García, moltíssimes gràcies per venir
aquí. A vosaltres.
Aquí, al pop-up de Catalunya Ràdio, amor i dolor rimen sempre. Us faig la pregunta de la consulta de dos quarts. Avui, alerta, estem preguntant a les xarxes. Tens la sensació que les videoreunions tallen la creativitat?
Sí.
No ajuden. O sigui, deixem-ho en què no ajuda.
Els dos esteu d'acord. De fet,
més tripliquen
això...
la durada natural d'una reunió.
No? Sí.
Doncs, bé, prou ja videoreunions. Us ho preguntem perquè ha sortit un estudi, una investigació de la Universitat de Colòmbia, publicada a la revista Nature, que diu... Va, dos minuts i us dic què diu.
Popa, amb Mariola Dinarès.
La ràdio que es veu.
La ràdio que és veu.
Catalunya Ràdio, dins teu.
Try again, do it yourself. Si no te la jugues, no proves la mel. We're coming here to make you dance, baby. I cannot wait. I need to carry on and pick it up myself.
A Catalunya Ràdio fem pop-up amb Mariola Dinarès. La consulta de dos quarts.
Tens la sensació que les videoreunions tallen la creativitat? Doncs bé, la gent pop-up a Twitter diu un 59% dieu que sí, a Instagram un 65% dieu que sí i a Facebook un 65% dieu que sí. En Jordi Pedrals apunta que l'atenció és més dispersa, estem acostumats a mirar una pantalla mentre fem altres coses, per tant, no ens concentrem en el que està passant a la reunió. En canvi, en viu estàs més obligat a prestar atenció i, per tant, el focus està en el tema. D'aquesta manera trobes més idees. Les reunions telemàtiques han de ser de coses molt concretes on no es pugui divagar i amb poques persones, 2-4 màxim, algunes de les reflexions que esteu fent avui a les nostres xarxes. De fet, aquesta investigació que us deia de la Universitat de Colúmbia, publicada a la revista Nature, diu que les trobades davant de la pantalla rebaixen la creativitat concretament d'un 20%. Mira, parlant de creativitat, hem d'anar a parlar de la Samantha Hudson, perquè ella explica coses de forma molt creativa.
Ladies, gentlemen, todo lo que hay en medio... Sí, soy yo, Samantha Hudson. Samantha la buena, la de verdad, tu Samantha de confianza, la emperatriz de la inmundicia. Y ahora, por lo visto, también soy tu guía experta en esta nueva experiencia. El caso es que el mundo está fatal. De hecho, es muy probable que en unos años tenga lugar el apocalipsis. Pero también hay esperanza, porque ahí fuera hay gente joven haciendo cosas chulísimas y en formatos muy distintos que si vídeo...
Doncs té molta raó la Samantha Hudson, aquesta veu que preveu l'apocalipsi però que també posa esperança a través de la gent jove, és la de la Samantha Hudson, activista LGTBIQ+, cantant, actriu, també creadora de continguts digitals. Podeu recuperar una meravellosa vida digital que li vam fer aquí al Pop-Up. En Joan Vilaplana, redactor del Pop-Up, va poder parlar amb ella fa uns dies en la presentació d'una proposta que es pot seguir aquesta setmana a l'Espai Ideal de Barcelona. Hola, Joan.
Hola, Mariola.
En què està posada? Explica'ns això de la Samantha.
Doncs mira, la Samantha, a més de tot això que deies, ara també és, segons paraules seves, una hostessa hologràfica gamberra. Atenció.
Clar, això de gamberra m'ho puc imaginar perquè la Samantha porta el gamberrisme a la sang, però clar, hostessa hologràfica, admira, és que avui heu d'obrir molt la ment, perquè això és una estrafolària cosa, però que ho volem explicar. Sí que ja m'ho hauràs d'explicar perquè jo em perdo una mica.
Jo t'ho explico. Mira, fa uns dies vaig anar a l'Espai Ideal de Barcelona, un centre dedicat a les arts digitals immersives, perquè s'hi presentava una exposició que té la Samantha com una de les cares visibles. Es diu Active Activism Act, i en Saúl Baeza, un dels seus comissaris, ens va explicar en què consistia i amb quin objectiu ha estat creada.
Active Activism Act és una exposició que intenta compartir quins són els formats, les tecnologies i les plataformes des de les que contemporàniament perfils Gen Z, persones dels 16 als 23, estan generant activisme a dia d'avui. El projecte neix des de veure que a nivell totes les dades de museus i espais com culturals europeus hi ha un gap molt gran, no? Hi ha un espai de tota una sèrie de generacions comprès en aquestes edats, no? Dels 18, 17, als 23, 24, el que entenem per la generació Z, que no estan trepitjant els museus.
Clar, la gent jove no va als museus, per què?
Doncs els responsables de la proposta han investigat les causes.
Hi havia moltes, en moltes direccions. Hi havia la no concepció del museu com a espai cultural del segle XVIII, passiu, on algú em ve donar la xapa, no?, en una direcció com molt concreta. Hi havia la no reactivitat del contingut, és com que ells venen i no formen part d'això que estan veient. Hi ha la idea de que a nivell continguts no estan tractant coses importants per ells a nivell contemporani. Està clar que l'art i la història de l'art és important, però el mental health és important, la identitat és important, i en molts altres paràmetres que, per què no, la cultura pot ajudar i apropar-se a diversos formats, i això no estava existint.
Avís per qui estigui fluixet en anglès, mental health és salut mental, que no se'ns encalli ningú.
Bé, avís s'ha fet, escolta, per això és una exposició. Anem una mica al contingut, què s'hi exposa, què s'hi veu, com
mira,
és?
Mira, és una exposició, l'exposició té una part presencial, i després entendeu per què dic això d'una part presencial. De fet, és un recorregut per diferents sales de l'Espai Ideal. En total, hi exposen les seves propostes fins a 15 activistes creatius de la generació Z de 7 països europeus. Perquè te'n facis una idea, Mariola, només començar passes per un passadís on hi sona el següent àudio.
My name is Tishinga and these are Tishinga's thoughts. Generation Z.
Són els pensaments de Tashinga Matewe, artista de 21 anys, originària de Zimbabwe, que fa servir la spoken word, o paraula parlada, per expressar emocions, punts de vista i empoderar els joves perquè prenguin part en les seves comunitats. L'obra de Tashinga es pot escoltar en aquesta primera sala, però també a YouTube, perquè tots els continguts de l'exposició es poden viure i també veure a les diferents xarxes socials que fan servir la generació Z, com YouTube, Spotify, WhatsApp o TikTok. En Saúl Baeza, comissari de la mostra, ens va explicar com han plantejat aquesta dimensió digital.
Tu pots accedir a l'exposició si estàs a Barcelona físicament, però tu pots accedir a l'exposició si estàs a Berlín. I tot això passa per WhatsApp. Podríem haver utilitzat qualsevol altra tecnologia o plataforma, però el 98% de gent té WhatsApp. Per tant, entra en un museu i la capa tecnològica no va de m'he de baixar una aplicació que no sé com va, m'he de ficar unes ulleres virtuals, al revés. O sigui, hem triat plataformes i hem pres decisions que no són en pro de la tecnologia, sinó en pro de la interacció.
La veritat és que això és aquest paral·lelisme, no?, que fa falta, no?, un híbrid entre això, el més analògic i el digital. I qui ens guia per les diferents propostes de l'exposició a través del WhatsApp, qui és?
Doncs mira, ara ho lligarem tot, la Samantha Hudson.
Ara ho entenc tot.
La Samantha Hudson és qui ens guia a través del WhatsApp. Només agregar-la al teu WhatsApp ja t'apareix el vídeo de la Samantha, que hem escoltat abans, i a partir d'aquí, ja sigui presencialment o virtualment, podem anar passant per les diferents obres que proposen els creadors, amb la Samantha guiant-nos en diferents formats. Text, enllaços a més informació... o audios de WhatsApp como aquest.
Ok, ahora soy un mensaje de audio. Si te diriges a la derecha, en vez de seguir hacia adelante por el pasillo, te vas a encontrar con una sorpresa muy divertida. Un lugar mega marciano que ejerce de oasis para dejarte llevar por lo grotesco y transformarte en un ser despreciable. Como una de esas personas que desayunan bebida energética y un cigarrillo y comen tostadas en la cama, dejando migas por todos los lados. Pues eso, que queda un asco, pero da un gusto.
Pero
enfrente tienes un baño, por si las moscas, que no conocemos, Meona.
És una guia, però a través de WhatsApp, però tu escoltes amb auriculars les notes de veu, o com?
Doncs tu vas amb el teu propi mòbil, està molt bé, vaja, és important que portis auriculars per poder-ho sentir bé, i vas escoltant tots els missatges que vas rebent d'aquest chatbot de WhatsApp.
Ah, és a dir, és un chatbot i et va rebent.
Correcte.
Amb la veu de Samantha, que bo.
Sí.
I com que s'aprofiten els lavabos?
Doncs sí, jo vaig haver d'anar a fer pipí en un moment donat, i allà vaig poder gaudir d'aquesta cançó.
Estem espoilejant molt aquesta exposició,
mica,
perquè
sí.
Jo és com si hagués d'estres dins. Però
hi ha moltes més coses.
Hi ha més coses, no? Sí. Això és el Change de Tupac.
Exacte.
L'hem sentit amb una... Abans també, bueno, el Residente parlava de Tupac.
Digue. Correcte. És el Change de Tupac. Si en algun moment de la visita presencial heu d'anar al lavabo, doncs podreu gaudir d'una playlist de No Signal Ràdio, una plataforma de ràdio que fomenta la cultura negra.
Aquí hi ha perill que ens agradi molt la playlist i ens trobin al lavabo ballant.
No diré si vaig ballar o no, però per sort no em va trobar no em va veure ningú. Seguim perquè vam poder parlar amb la Samantha Hudson, real, i ens va explicar com és l'experiència d'haver-se convertit en un chatbot de WhatsApp.
A mi m'encanta. Me siento como muy vanguardista, ¿sabes? Porque de sobte existeixo ara com una intel·ligència artificial, encara que sigui només per aquesta setmana o aquest mes que dura l'expo, i és xulíssima l'experiència d'anar per el recorregut mentre vaig conversant amb jo mateixa a través de WhatsApp, i jo mateixa me'n vaig enviant vídeos que ja estan pregravats, però és una sensació molt rara, és com si la meva personalitat s'haguessi desdoblat.
La Samantha també ens va comentar com veu la relació entre l'activisme que fa la generació Z i les xarxes socials.
Les xarxes socials i el paper de la gent joveneta jo crec que té molt a veure amb les noves qüestions socials, no? I tots aquests nous moviments per reivindicar veus que estan siguent invisibilitzades o narratives que no tenen representació als medis més convencionals, pensaments que són més progressistes i més avançats, que plantegen pues, d'alguna manera una visió més crítica de la realitat.
Per cert, que la Samantha la podrem veure el proper 7 de juny al Sónar fent una reversió de les seves cançons i del show que està fent ara, Liquidació Total, i ens ha volgut fer una salutació pel pop-up.
La salutació de la Samantha pel pop-up ara mateix?
Atenció. Això és una salutació per les meves amigues del pop-up.
Se'n recorda de nosaltres, sempre ens saluda i sempre que ve per aquí. Per cert, a la Samantha, que també ha passat altres programes, jo aquí fora, ara no ho sé si m'està escoltant algú de Catalunya Ràdio, però ja he vist un TikToker que fa temps que està triomfant molt, que és el Jan Reich, que no sé si algun programa... Deu haver venir algun programa, eh? Jo estic flipant el... És aquell noi que fa a TikTok. Va, ja està. Acabem, que ens queda poc temps.
Doncs sí, recordem, si et sembla, fins quan es pot veure aquesta exposició, que es podrà veure fins al proper 1 de maig, és a dir, fins aquest diumenge, això, en la versió presencial, l'entrada és gratuïta, però cal reservar hora de visita a idealbarcelona.com, i online tenim més temps fins al 31 de maig, que és quan desapareix el chatbot de la Samantha, que va guiant per totes les xarxes. Número per agregar el chatbot de la Samantha al vostre telèfon, el 639-87-8718.
Clar, és igual, no cal que vagis a l'exposició, pots agregar-te-la.
Correcte.
Ui, ja ho faré. 639-87-87-18 i tens el chatbot Samantha Hudson al mòbil. Joan Vilaplana, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fem una pausa i ara us explicarem com utilitzar una VPN. VPN per a Damis.
Opa, busquem la felicitat digital. Pop-up a Catalunya Ràdio amb Mariola Dinarès.
És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant tot el que hem viscut.
Pop-up amb Mariola Dinarès.
És bastant flipant.
Pop-up, tendències i nous hàbits digitals.
Em flipa bastant tot el que hem viscut.
Cada
dia brouls. Ja no saps ni què vols. No penso en aquelles tardes de Black Ops. I quant de temps ha passat des de llavors. I ara em trobo sol, embarca en aquest vol.
Cada dia que passa traient les espases.
L'artista lleidatà Jung Rajola presenta el tercer senzill de 3, el seu nou EP, previst pel 8 de maig. Jung Rajola convida els tiets en una col·laboració que parla del deteriorament de la parella dins el marc de l'amor romàntic. El cantautor de Ponent presentarà el seu nou EP a l'Helio Gabel de Barcelona el pròxim 12 de maig. Això es diu Cada dia Jung Rajola amb The Tiets. Bé, i amb aquesta música parlarem de les VPNs, que és una consulta que ens heu fet per xarxes, amb l'Oriol Rius, que és consultor en Indústria 4.0, Internet of Things. Hola, què tal, Oriol? L'altre dia, de fet, ens vam trobar i vas deixar anar algunes coses que van, diríem, captar l'atenció d'alguns dels nostres oients i va dir, esclar, parleu molt ràpid de VPNs, que fan servir molt la indústria, però jo, per exemple, si tinc dues cases, una a Catalunya i l'altra fora, i jo em vull connectar des de fora com si estigués a Catalunya amb una VPN, això és possible, Oriol.
Això és possible. Hem de veure per què ho vols, però això és possible.
Va, comencem pel més fàcil. Què és una VPN, Oriol?
Val. A veure, intentarem fer-ho senzill, a veure si ens en sortim. Imaginem-nos que tenim dos ordinadors, un al costat de l'altre, i els connectem en xarxa. Doncs molt bé, la tecnologia VPN és una tecnologia que extén aquesta connectivitat de xarxa. Si només tenim aquests dos ordinadors, tenim una xarxa privada entre tu i jo, no? Per exemple, Mariola? Doncs bé, ara un tercer se'ns hi vol unir. I aquest tercer resulta que el tenim a França. Però volem que l'experiència sigui la mateixa que tenim tu i jo. Doncs la VPN ens permetria unir aquesta tercera persona com si estigués en local, a efectes de la xarxa. La experiència seria la mateixa. Per tant, una VPN extén una xarxa local.
Tu dius que una VPN serveix per diverses coses. Una d'elles és que estem totalment protegits. Per què ho dius?
Bueno, totalment. A veure, la VPN estableix, és una tecnologia de xarxa, per tant, estableix un canal segur. Ara, si sobre el canal segur fem coses insegures, ja és una altra història.
Clar. Però de què ens protegeix aquestes VPNs i de què no ens protegeix?
Per exemple, si nosaltres el que volem és intercanviar material de forma anònima entre tu i jo, doncs aquest espai de xarxa, diguem-ne, no compartit amb la resta del món, serà un espai que protegirà aquestes dades. Ara bé, si nosaltres utilitzem aquesta VPN per accedir, per exemple, a continguts que estan públics a internet, aquesta VPN anirà entre dos punts, per exemple, entre aquí i França. A partir de França, ja estem fora de la VPN, el que fem allà, doncs ja no ens protegirà, no?
Va, no parlem de problemes. Vinga. I parlem de... Anem a posar una VPN a la nostra vida, no? Aquest ús que dèiem, molt habitual de les VPNs, que és l'accés a continguts que només es poden consultar des de determinats territoris o per accedir a informació remotament des de fora de la teva xarxa local. Per exemple, jo vull comprar un producte que només es veu, només es ven als Estats Units en comerç electrònic.
Correcte.
Ho puc fer a través d'una VPN, no?
Exactament. I precisament aquest és un dels usos que ha popularitzat més les VPNs, perquè, clar, les VPNs tenen molts anys, però dintre del concepte de l'empresa. Per nosaltres, diguem, la gent de peu de carrer, doncs això és una cosa que ens ha facilitat molt la vida, perquè hi ha serveis, hi ha productes que només estan disponibles en altres països, i nosaltres volem tenir-hi accés. La VPN ens podria ajudar a això, correcte?
Val, llavors, què hem de fer? O sigui, jo ara dic, Oriol, ajuda'm. Vull posar-me una VPN al mòbil, no? Uh-huh. Normalment la gent ho fa en el mòbil.
En el mòbil, en el portàtil, sí, és el més habitual.
On haig d'anar? Haig d'anar a les botigues d'aplicacions, per exemple?
Per exemple, i a veure, sempre primer és entendre que té diferents usos i, per tant, hem d'entendre que la VPN que comprem està pensada per l'ús que volem. Si nosaltres, per exemple, el que volem és accedir a un contingut que està típicament és als Estats Units, perquè és on hi acostumen a haver els serveis que aquí no tenim i volem disfrutar. Antanyo era Netflix, per exemple. Doncs bé, nosaltres volem disfrutar de Netflix, però estem aquí i Netflix no està disponible aquí. Això passava en l'època de Lost, no sé si te'n recordes.
Sí.
Vull veure l'últim capítol de Lost, que allà...
Ja, vull anar avant. Això doncs, es feia a través de VPN.
Exacte. Doncs llavors hi ha infinitat de serveis, com podria ser el propi, que et diré jo, el Mozilla VPN, l'Opera VPN, el Nord VPN, i una llista que no ens l'acabaríem.
Això en el mateix cercador podem buscar-ho?
Això en el mateix cercador d'aplicacions, sí, Google Play o...
Ja et iOS, la, sí, la botiga de...
La botiga Amazon, Apple Store, crec.
Apple Store, ara, sí.
O si no, doncs també...
I descarregar-te aquella.
Et la instal·les.
Són llavors, gratuïtes, per cert, Oriol?
Normalment hi ha un accés gratuït limitat i llavors si vols començar a seleccionar coses has de pagar. El preu mitjà seria uns 10 euros mensuals.
Però la gent paga per això? Normalment es paga.
Déu-n'hi-do, sí.
Però també se'n fan servir de gratuïtes?
També. Per exemple, en l'últim programa parlàvem de Tor. Si jo no estic molt preocupat per saber des de quin país aniré a parar, sinó que jo el que estic buscant és anonimat en una xarxa wifi pública, per exemple, doncs la xarxa Tor ens va perfecte. I el navegador Brave, com explicàvem l'altre dia... Després, si vols, ho expliquem més pas a pas, però ens podria servir. Això és gratuït. És a dir, descarregant aquest navegador i utilitzant-lo de la manera que explicarem si tenim temps després...
No, després no existeix
doncs
el després.
Ja, doncs vinga, doncs
queden
ja.
Queden 2 minuts de programa, és a dir,
doncs
que no hi ha després.
Sí, no hi mañana.
Va.
Bé, dit això, doncs mira, simplement, al mateix cercador d'aplicacions que dèiem abans, busquem el Brave, i segurament us sonarà una opció del Chrome que fem servir molta gent, no?, que posa navegació en incògnit. Val, això no té res a veure amb VPNs, no ens confonguem. Sota mateix, en el Brave, veurem una opció que posa navegació amb Tor, T-O-R. Molt bé, doncs això ja ens permetrà, diguem-ne, fer un ús d'una wifi pública de forma segura. Ens permetrà accedir a l'últim capítol que només està disponible a Estats Units en la... No ho sabem, perquè no sabem a quin lloc del món hem anat a sortir. Ara, si nosaltres diem... Escolta, no, és que jo vull sortir des de França, des dels Estats Units, des d'Anglaterra, des d'on sigui. Llavors, normalment, quan, per exemple, NordVPN et dirà vostè des de quin país vol sortir? Ja en el mateix programa que t'instal·lis, a cada moment pots anar seleccionant des de quin país et connectes.
Ara veig clar que tu expliques aquest procés perquè creus que és el més fàcil i més intuïtiu per poder aconseguir això de la VPN, no? Perquè en el cas d'una aplicació te la descarregues, llavors és molt intuïtiu fer servir una VPN d'aquestes aplicacions?
Sí, perquè bàsicament hi ha un botó, que és connectar-m'hi i desconnectar-m'hi.
Doncs ja està, o sigui, així de simple, o sigui, no sé per què dieu expliqueu per a damis, o sigui, es tracta de descarregar-te una aplicació i si vols pagar per tenir una VPN, connectar-t'hi o desconnectar-t'hi. Però també ja a l'Oriol apuntava això del navegador Brave, poder navegar, en lloc de navegar a través del cercador Google, doncs, o de l'Explorer o del Firefox, fer-ho a través de Brave.
Correcte.
I aleshores desplegues tot això.
Sí, Brave, pels que som catalans, Brave.
Brave, B-A-V-E.
Correcte.
Oriol, perfecte, mira, ho hem quadrat.
Sí.
I ara, a més, el Catalunya Migdia, amb la Gemma Bonet, ens posarà el dia de totes les notícies que ens hem perdut mentre tu estaves explicant això de la VPN. Adéu-siau, adéu.
Adéu.